tarda, no et desconnectis. Connectat.
A aquesta hora de la tarda arriba el moment de l'entrevista al nostre personatge. Us agrada el treball del ferro i la feina dels grafitis? La valoreu? I pel que fa a la música en català, recordeu que eren els bars? Doncs ara tenim un convidat que sintetitza totes aquestes qüestions. Anem fins a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Molt bones, doncs avui estem amb un personatge d'aquells que m'agrada perquè té moltes capes, moltes orientacions, una persona del tot polifacètica. Agustí Gaixac, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
Ets ferrer?
Sí, és el meu ofici.
Com es fa un ferrer? Per on et va venir?
Bueno, és molt fàcil si el teu pare, quin dia em manyà, i ara reparava màquines tèxtils i tal, i ja de bon petit, doncs, clar, si volia guanyar un duro, em feia treballar, tu.
Manyà era aquell que també, quan se't quedava la clau trencada al pany o així, venia a que poguessis obrir també els panys aquests de ferro, oi?
Ostres, tant no ho sé, crec que manyà, que és una paraula especial, com estrep i tal, els hi deien més els que tenien l'ofici de reparar màquines tèxtils. Però, ostres, tindrien que anar a buscar el Coromines, tu.
I a tu no t'ho van preguntar gaire, va ser allò, vas veure que això es feia a casa i de cap també ja t'hi vas trobar allà posat?
Bueno, m'ho vaig estudiar, hosti, mira, vaig estudiar aquesta casa, precisament, encara em feia il·lusió.
L'edifici de Ràdio Sabadell vas estudiar aquí, quan era una escola.
Sí, el Jaume Viladoms havia estat ubicat aquí, la mestra de Valls, es deia anteriorment, després es va formar la cooperativa i vaig estar estudiant aquí.
I llavors ja cap a l'ofici?
Bueno, llavors jo volia ser arquitecte, vaig estudiar delineant, vaig estar treballant amb arquitectes, passant plànols de tinta, encara no hi havia ordinadors, i va ser després, més tard, que vaig començar enginyeria, jo vaig fer enginyeria mecànica, vaig començar una altra carrera, construcció de màquines, després estructures, va.
I ara tens un taller? De...
Sí.
No?
Sí, sí.
On treballes al ferro, quins tipus de coses fas?
Va, un poc de tot són coses a mida. El més senzill de dir és que són coses a mida, però tinc diferents tipus de clients, doncs des de constructors, dissenyadors, i com que m'agrada molt les arts, doncs també he fet escultures per altres, o ara l'últim una escenografia molt bonica.
Una escenografia? Uau!
N'he fet diverses a través d'una companyia, i la darrera va ser molt xulo, Pau, però va ser el Mercat de les Flors, supergran, una companyia de dansa contemporània, i sempre he col·laborat amb ells, amb el director, sobretot, de la companyia, que té idees, i els ajudo a portar a terme aquestes idees.
Però, escolta, m'estic imaginant el Mercat de les Flors, i Déu-n'hi-do, no?, per portar la... Treballaves al taller i llavors s'havien d'endur cap allà, quina feinada, no?
I després té itinerància, Pau, per això volta per tot arreu. I l'estructura és molt gran, perquè fa 6 metres d'alçada per 43 metres de llarg, que és un tool, una pantalla on es projecten coses, d'acord? Però, bueno, aquest cas és la tercera, ja que fem amb aquesta mateixa companyia, és en Guinader i la Maria Campos, una colla que van estar donant classes aquí a l'Estruc, i d'aquí va vindre la coneixença. Però el que faig realment, bàsicament, és ajudar a crear aquell somni, saps, aquella idea. Llavors, jo no sóc director artístic ni res d'això,
Té a veure una mica això que m'estàs explicant amb l'escultura, per exemple?
Sí, sí, correcte.
També fas escultura?
Bueno, no, sí, però no ho ensenyo. Sí, m'agrada moltes coses, sí.
Sant Pere Pescador, pot ser, que
sí,
tinguis alguna coseta?
Sí, allí compartim una casa amb uns amics i tinc una habitació plena de trastos i els vaig posant una sobre de l'altra i els modifico i després faig fotos i jo què sé. I m'entretinc, és un divertiment, saps?
Ho tens parcel·lat així? Tipus, quan vaig a Sant Pere, escultura, quan estic a Can Feu, al ferro.
Efectivament, sí? Faig això, separo molt les coses, saps, Pau? M'agrada molt fer moltes. Llavors, el més màgic és tenir la capacitat de separar-les, va? Si estic fent allò, doncs, només les escultures, que faig una cançó, només faig la cançó, que estic amb l'associació, només llavors és més fàcil, saps, anar aglutinant tantes coses.
Has dit cançó, quan fa que t'interessa la música?
Bueno, primer, jo no he estudiat mai música, vale? i toco l'instrument des de fa, des dels 14 anys.
Quin?
La guitarra.
La guitarra.
Llavors, ja de petit em sortien cançons, tinc aquest problema, tio. Vaig amb cotxe o tal, i se m'acuden coses i després les acabo tocant. I clar, això no m'ha abandonat mai, afortunadament. I encara ho faig.
Estaves amb els bars.
Sí, ostres, quina època, tio, quina època.
Però català, oi? Una empenta així xula.
Sí, sí, però ostres, realment, els bars va ser el tercer grup, d'acord? Llavors, la meva família és de Castellà del Vallès, i quan jo tenia 14 anys van llogar una casa. El veí de davant era el Feel Good, que és el cantant inicial que tenia els bars. Després també ja hi havia la Montse Llaràs, que ha sigut la més representativa cantant. Però també l'altre veí, que era el mestre que ens va ensenyar a tots, era el Jordi Garrós, i tots eren veïns. I de repente, bueno, es va formar un grup, però com si siguéssim tu i jo i el veí de davant, sense cap mena de pretensió, no?
Sense fer càstig, diguem, no?
Que va, tot molt senzill, saps? Però de repente ens va passar que el moment en què estàvem, el tipus de música que fèiem, bé, és allò, va tot quadrar, d'acord? I va ser molt xulo, va ser bestial. Vam acabar fent bolos superpotents, gravant discos, una cosa increïble, no? De començar alguna cosa i et passa això, però no buscat, saps?
Fem una mica de memòria, va. Recorda'ns grups amb qui tocava, o llocs on havíeu actuat.
Ostres, saps de bon tinc molt bons records? De tocar a la Fira de Tàrrega.
Mm.
I en allà era, bueno, un feedback amb la gent, molt, molt públic, no sé, milers de persones que cantaven les nostres cançons, se sentien més els coros, tio, que els equipassos que teníem allà sobre l'escenari, no? I jo què sé, i haver-hi altres grups, doncs, que ara són molt, molt més famosos, no? El Sopa de Cabra, i bueno, conèixer tot aquest ambient, amb el Sau hi hem tocat moltes vegades, també, amb els Pets, també, amb el Gavaldà, el Reig, i el Felip, no? I bueno, després una altra actuació també molt bèstia, que realment va ser la que ens va disparar, ens van contractar per trucar a la festa que fan els de Telecos a Barcelona.
Si sí,
sona, que té...
Espera't, la Telecogresca, no?
Que li va.
La Telecogresca, sí, sí.
I encara tinc el pòster, que és molt curiós, perquè els caps de cartell eren la Salseta del Poble Sec.
Mítics.
I sí, sí, el Salva i tal. I un altre grup mític, que és d'aquí Sabadell, que es diuen, bueno, es deien els BB57.
Va. Els BB57, sí.
Llavors tota aquesta fornada, doncs, vam coincidir, som de l'edat i tal, i l'actuar allà va donar a peu a que ens vingués una discogràfica i... O sigui, a partir d'aquesta actuació va canviar, vale? El bagatge, perquè ens va agafar Dismedi, Blau, Dismedi, i a partir d'aquí hi havia un mànager i tal, i també va haver-hi un fenomen per entendre el rock català, i és que els ajuntaments programaven la festa de rock català dintre de les programacions de festa major.
Uh-huh.
I això va donar peu a que molts grups, doncs, es poguessin guanyar bastant bé la vida en aquell moment.
Ho anàveu vivint així? Ja éreu conscients que allò s'estava fent gran i segurament va fer una base perquè ara ho aprofitin els que ja hi ha entrat com més naturalment?
Què va? Allà tocàvem, anàvem de festa, ens trobàvem els altres i amb els Pets acabàvem de tocar i ens anàvem de festa. Tot era com molt familiar, però eren grups també com nosaltres, i els Pets es formen igual, és un grup d'amics que es troben i fan una banda
Constantí.
Però que era un efecte molt semblant, saps, Pau? D'amics que es trobaven i fan bandes. I tots havíem sortit d'altres bandes i acabes fent una, no? Però que acaba tenint ressò, no?
I ara quan veus que, per exemple, a les ràdios comencem a posar cançons dels Amics de les Arts, dels Manel, de gent que ha arribat realment a facturar molt, no? Tant per cançó com per d'allò... Penses que pot haver-hi una part d'agraïment a la feina que veu fer vosaltres a haver començat a obrir aquella escletxa, que en aquell moment gairebé no hi havia la possibilitat.
Correcte, ho dius molt bé, però no només els grups. O sigui, penso que el més important és que es va començar a crear una indústria. I això és el que va poder donar peu a que s'alimentessin altres grups. Parlo de mànagers, discogràfiques i tota una sèrie de gestors culturals sense els quals no existeix. Recordo que amb els BB miràvem, els BB 57, què passava a Anglaterra. Tio, a l'època d'Anglaterra nosaltres sortíem, un productor tenia 26 anys. I, bueno, era gent molt jove. I en vez de ser músics, ja es dedicaven a la gestió. Clar, triomfar a Anglaterra es triomfa a tot el món i mou molts diners, no? Llavors ja hi havia tots aquests equips. I potser sí que els grups van ser una llavor, però penso que encara és més important la tasca que van fer tota una sèrie de tècnics, de mitjans de comunicació, com vosaltres, com altres saps, que van donar peu a que això tingués una difusió i tal. Si no, si és curiós, hi ha un altre efecte. Abans del rock català, de grups boníssims, de la Madame, per exemple, de Sabadell, uns altres eren, ostres, els de Vic, els Doble Doble, hi ha una generació anterior que no van gaudir d'aquesta sort. I van ser un poc abans.
El Sergi va anar tard ja, no? Va venir després.
Exacte. I va haver-hi un després, no? Però bueno, això segur que hi ha gent que entén més que jo.
Escolta, però tu segueixes escrivint cançons encara?
Bueno, vaig fent coses, sí, sí, no paro.
Amb quin grup les executes ara?
Bueno, vaig fer més grups després de tocar amb els bars, que sense dubte és el que té més ressò del que he fet, d'acord? I ara fa uns 30 anys toquem amb un grup que es diu Nitrato i que, bueno, assagem dos cops a la setmana, fem una actuació o cap a l'any, normalment cap.
Tenia un nom més llarg abans, oi?
Abans era Nitrato de Chile.
D'acord.
I abans encara era un altre nom, d'acord, quan comencen ells a assajar. I, bueno, és això, un grup d'amics que et trobes i ens ho passem molt bé, pues, xerrant i fent cançons, i això. Mira, hem gravat un disc que està a punt de sortir, però bueno, realment ja serà el quart des de que jo sóc el nou.
Escolta'm, i a més de la música, Agustí, també has mostrat el teu interès per l'art urbà.
Ostres, si això és em té el cor ferit. Bueno, fa molts anys que he tingut la sort, al llarg de la vida, des dels 15 anys, això, de tindre amics que sense donar-me'n compte ja pintaven les parets, d'acord? Però sobretot ha sigut arrel d'un pintor d'aquí Sabadell, del Werens, que hem sigut amics des de fa molts anys, des de que va començar a pintar, que, bueno, he anat sense voler introduint-hi, no? Fins a arribar al punt que em canvia totalment la visió, que és quan la Engràcia Torrella, la directora del Museu d'Art de Sabadell, li encomana fer un artista urbà una monogràfica de la seva obra, un fet que es ve inèdit a Espanya. És realment el que fa l'Engràcia.
El Werens, perquè us situeu, o sigui, segur que heu vist una flor o una abella del Werens, on sigui, arreu, una paret, una portada, segur és impossible que en una mirada d'art urbà, si ens esteu escoltant, no hagueu vist algun d'aquests personatges del Werens.
Correcte, són de les coses que més ha dibuixat, oi? Vull dir que la gent el veu. A més, una línia molt clara, molt fàcil d'entendre, pintat a parets molt netes que no volen envair i regalant dibuixos a la ciutat. Oi? Un grafitero pinta gratis, no? Bé. Total, que a l'Engràcia l'encomanar aquest projecte a Nou Werens, en veu Werens a mi, diu, tu has de fer de comissari de l'exposició. Jo? Pues jo no sóc comissari d'exposicions ni res, tio, t'equivoques molt. No, has de ser tu, perquè tu ets el que em coneix més de tota la vida, saps tota la meva carrera que he fet. I, bueno, tal que vaig acceptar. Llavors, ostres, ja que tenia que fer de comissari, a part de mirar l'obra, vaig començar a estudiar què era exactament aquest art urbà, què era el moviment dels pintors i què succeïa amb això. I, tio, hi havia molt pocs llibres, Pau, que t'expliquessin. Molts llibres de fotos, però molt pocs llibres que t'expliquessin qui són els artistes. Jo què sé, per exemple, a l'impressionisme sabrem que hi ha uns grups i és un tipus de dibuix. L'abstracte, saps que és un tipus de dibuix, no? Doncs amb les corrents de l'art urbà passa el mateix, però ningú sap quins estils són. Llavors, arrel d'aquesta exposició, això va ser el 2015, vaig començar a estudiar i buscar llibres i per tot el món, vale? Perquè n'hi ha molt pocs, que t'expliquen la història i empollar tot això. Llavors, paral·lelament, perquè m'agrada molt l'art i sempre he tingut una petita col·lecció d'obra, vaig començar a comprar obres d'aquests artistes, per mi els pioners de cada estil. Que si a Nova York, perquè a Nova York comencen molts, però clar, n'hi ha altres a París, n'hi ha altres a Berlín, i he tingut la sort d'anar comprant aquestes obres i això, n'he fet una petita col·lecció.
Això era deixar-te una morterada o en aquell moment quan ho estaves fent tu podies anar-ho arreglant assumible, diguem?
Bueno, del col·leccionisme, doncs té això, si vas fixant i assabentant, doncs jo el que he intentat sempre és anar directe a l'artista. I depèn de l'artista, jo ja sé que hi ha artistes que no els podré comprar, però també passen coses rares. Però una de les coses rares va ser comprar-me un Banksy.
Hòstia, toma.
Un Banksy, no?
Tens un Banksy?
Sí.
Uau.
Llavors, ostres, com és això de... Perquè aquest és tan car, no?, tot el que veus. Doncs pues el... Aquest personatge, jo, per mi, és un col·lectiu, d'acord? Hi ha un que té el nom, però és impossible fer tot el que fan si no hi ha un equip a darrere, d'acord? Doncs, entre altres coses, ha finançat, igual que l'Open Arms, aquest vaixell que va per la Mediterrània rescatant immigrants, ell finança un vaixell, també, que és el Marie Louise. Llavors, aquest vaixell, que surt d'un port d'aquí a Espanya i que està navegant per la Mediterrània, per finançar-se, li va demanar a aquest artista fer obra gràfica per poder finançar-se. Llavors vaig estar al cas i per 400 euros podies comprar una obra d'aquest, que no sé què val ara, no vull saber-ho tampoc.
Uf.
Llavors, clar, sí que és cert que les grans galeries de subhastes que modifiquen molt el preu dels artistes, que és tot molt fictici, Pau, això, saps?
Clar.
Posen uns preus desorbitats de les obres. Però, en canvi, sobretot els artistes urbans, sobretot aquests, la majoria, per exemple, l'Obey, que és un dels més famosos del món, que fa la famosa imatge de l'Obama, Yes We Can, no? Que va per tot el món. Tu entres a la web d'aquest tio, o hi entra el teu fill, si entens, i per 15 euros compres un adhesiu.
Que bo.
O per 30 euros una làmina, sense numerar, firmada per ell. Ho entens? Sí, molts d'aquests artistes, a la seva web, un nen hi pot comprar. Que és l'antítesis de molts altres artistes que arriben amb un caché, o tens 3 o 4 mil euros, tio, o no compres res, no?
Clar.
Llavors, tot això succeeix dintre d'aquest moviment. Inclús, hi ha molts artistes de l'art urbà que mai han volgut fer el pas a galeria, Pau. Només pinten a parets i punto, i no volen saber res del mercat. N'hi ha tants, és tan bèstia aquest moviment. O sigui, aquest moviment comença a Nova York, sobretot, és on peta. Nova York és una de les capitals culturals del món i dona peu, sobretot als tags, que són les signatures, a que milions de nens a tot el món facin tags a totes les ciutats del món. És brutal. És dels moviments més potents. Dels tags, que és la signatura senzilla, molts d'ells després han passat a evolucionar amb altres tècniques. I això és el que m'encanta, veure quins són, què han fet, els diferents estils, perquè és riquíssim, no? Hi ha el moviment abstracte, hi ha el moviment de plantilles, hi ha els que enganxen cartells, hi ha els que s'inventen els adhesius, que és l'Obey, hi ha tota una sèrie de moviments dins de l'urbà, com aquests que fan ganxet i emboliquen un arbre, que és brutal, no? Llavors, lliga amb una lectura diferent de la ciutat, que és semblant als skates, o a Barcelona. Barcelona és capital mundial dels skates. Això la gent no ho sap. El Buigas, quan fot aquestes places dures i tot això, crea realment un dels millors llocs del món, dels millors llocs del món per fer skate. I un dels llocs més bèsties és el Macba. Però no dintre, a fora. Jo sempre et dic, hòstia, Pau, quin dia entraran els skates al Magma? El món sap que allà es roden espots, els millors skaters venen allà a gaudir de la ciutat, i el Magma no se'n dona compte d'això. I clar, ja tot, saps?
Aquesta tensió. Escolta, i el teu intent en aquest comissariat que vas fer d'entrar aquest art urbà exterior del Werens cap a dintre del museu, com va acabar?
Ostres, va ser molt xulo, Pau, va ser molt xulo. Vam fer una retrospectiva, llavors dintre de tota la retrospectiva hi havia també molts que hi podia, si podia interactuar. Llavors un dels grans secrets va ser que hi van passar moltes escoles. I clar, els nens jugaven, passaven per allà, i va ser molt bonic perquè al final de l'exposició ja em trobo amb la... amb la d'això, amb la...
Gràcia.
I em diu, hòstia, sabeu què? Han passat al final 25.000 persones. Hòstia, si Sabadell té 250.000 habitants, o poder menys, no? Hòstia, un de cada 10 ha passat pel museu.
És molta gent, eh?, per entrar a un museu d'art.
I va ser... no sé, no ens ho esperàvem. El mateix que et deia dels bars, quan comencem, doncs fas alguna cosa molt il·lusió, però no amb la intenció de que allò vulgui esdevenir res, sinó... I bueno, va ser una sorpresa. També això em va fer entendre moltes coses, saps? De que hi ha molt més interès del que ens sembla. El que veiem moltes vegades a la tele és que és un vandalisme fer això, i no s'entén que molts d'aquests artistes ni són vàndals ni hòsties. El que fan és pintar. Ara ocupen l'espai d'una altra manera. Pinten un tren, ja, però és que el tren és de Renfe. De qui és el tren? No paguem tots. Doncs el vaig a pintar, per exemple, no? I així continuaríem amb edificis i tal, i és una idea com bastant anarco, eh? Però realment passa això. Llavors, hi ha més notícies d'aquest vandalisme, moltes vegades, que no pas dels artistes, no? Per exemple, a Barcelona hi han pintat els millors artistes de tot el món. Hi ha un fenomen que és Montana. Montana és una empresa que un dels propietaris és d'aquí Sabadell, viu a Matadepera, ara.
Són els dels esprais, no?
Correcte. Uh-huh. Doncs, són dues persones, un venedor i un químic, que presenten a l'empresa on estan treballant, és una sinopsis, eh? Podem equivocar amb les dades, però va així. Ho diu, hòstia, tenim un projecte per fer esprais perquè, bueno, aquesta canalla pinti, no? Va, on vas, Pau? Va, tira, va, tira. I els tios van i creen l'empresa, tu. Són molt bons empresaris, estan a tot el món, d'acord? Llavors, quan inicia Montana això, els 90s, d'acord, Barcelona és, a part del sol, de tot aquest rotllo que t'estem dient, ja comença a haver-hi tot el tema de l'skate i tal, perquè es comença a urbanitzar després del 92, no hi ha regulació. Llavors, els esprais són dels més baratos del món. I la gent ve aquí a pintar. I durant els 90s, un dels llocs... És que després també tota la península ibèrica ha donat uns pintors d'art urbà brutals, molt, molt potents. Però total, Barcelona acaba sent una capital mundial del graffiti. Tothom sap Berlín, Nova York, però Barcelona és potentíssima. I el que em fa gràcia a mi d'això, o no massa, és que hi ha molt poca cosa recollida d'això. O sigui, un cas que ens ha passat aquí a Sabadell, vale, Pau? Un cas que és duríssim. Durant l'època d'un mandat d'un polític es perseguia els pintors i es va crear un equip per tapar grafitis. He preguntat a l'Ajuntament i es gastaven de 200, 300, 400 mil euros anuals en tapar grafiti.
Només en tapar?
Només en tapar. Llavors, amb reunions que han tingut a l'Ajuntament per altres temes de l'art urbà i tal, els hi pregunto, ostres, a part de gastar-vos això, us heu gastat 1.000 o 2.000 euros en fer un conveni amb l'autònoma perquè un estudiant de Belles Arts faci pràctiques i faci fotos dels pintors internacionals que han vingut a Sabadell? No. Llavors, clar, penses a veure tots aquests desencisos i a Barcelona passa igual. Llavors, no existeix, si hi ha una cultura repressiva, la crea l'hereu, degut a les queixes, l'Ajuntament no és que sigui una dictadura, compte, rep unes queixes i acaba fent una normativa. Això és el que passa a Barcelona. I la crea l'hereu, perquè no, té aquell mandat.
Allò famós de l'incivisme, no?
Sí, i lligat amb violència, tot, que és molt fals. I hi ha tota una despesa altíssima tapant en contra de... Collons, si podem dedicar, per exemple, a Renfe. Has vist alguna vegada que Renfe hagi dedicat un tren a que el pinti un grafitero d'aquests tan bons? No.
Clar, perquè això et anava a dir, al final potser és també parlar-ne una mica, no? I posar-se de dir, escolta'm, voldríem, si pot ser que això no, però, bueno, aquest espai endavant, aquí cap problema, i això gairebé ens feu un favor, no?
Clar, és tot una sèrie de política, que ja no passa ni per la... Podrem opinar, no? Però no som els que l'executem, que és mirar-ho d'una altra manera, no? Però un exemple molt bo, per exemple, és el cas del Basquiat. Jean-Michel Basquiat,
sí,
és un artista, xapluc de Warhol, i és dels inicis també de l'art urbà, d'acord? Aquest senyor va viure molt pocs anys. El MACBA té un quadre d'aquest artista. No sé si val 70, 80 o 90 milions d'euros. Llavors hi ha tot un mercat que l'ha posat aquí i dalt, que també se'n podria parlar molt, no? Llavors et dic, hòstia, si Barcelona ha sigut capital mundial del graffiti, hi ha hagut el Banksy, l'OBI... Hòstia, no s'ha fet res perquè algú d'aquests pintés algú ben parit i s'hi quedés. Què voldria ara un Banksy pintat a la plaça dels Àngels amb un mur d'entre mitgeres, eh? M'agafes, no?, la façana allà del FAT, m'explico? No. Doncs no hi és. I sí que s'han gastat un munt de diners, tal. Però, en canvi, el MACBA té un quadre d'aquest tio que probablement és el valor més gran que té i és un art urbà. Mira, una cosa semblant és el Kate Haring, no sé si et sona.
Sí.
Que és preciós, no? Llavors el van esborrar, el Kate Haring. El van esborrar. Una comissió, doncs, no estava valorat. Si ara mires el preu d'un quadre d'aquest tio, et quedaries de pasta de moniato, no? I... Clar, tota aquesta sensibilitat és molt curiós, Pau, que no hi és, inclús amb els historiadors de l'art i tal. Costa trobar un llibre d'història de l'art aquí actual que hagi tingut en compte l'art urbà. És molt bèstia. No sé, hi ha diferents autors, però jo sí que ho segueixo, i no es contempla, no està valorat. Clar, què succeeix? Quines són un dels problemes bàsics de l'art urbà, no? Ara vaig fer una exposició que intentava mostrar aquests pioners. Pues el tio que crea els tags és un nen. Com? Oh, el que crea l'art abstracte i el caldifoni és el Picasso, eh? Compte, eh? Perquè... I l'impressionista abstracte era el Rocco, que clar... Molt bé. Si segueixo amb els diferents corrents, el que crea la línia d'estics, els estics són els adhesius, és l'Obi, ho fa amb 17 anys, tio. Uns palandangues jugant amb skate. I després envaeixen el mot d'adhesius, Pau.
Ostres, Agustí, estaria hores parlant amb tu, però, mira, em vull quedar pensant amb això que m'estàs explicant. Et demano per acomiadar-te que em diguis una cançó que sigui una mica especial per tu, i mentre sona la cançó, seguiré pensant en això que m'has explicat. Quina cançó poso?
Mira, com et deia que les coses a vegades van tan sí, si no, penso que la que si es cau més és Cara o Creu, que és una cançó que vam fer fa molts anys amb els bars. Que a vegades les coses van de cara i a vegades de creu.
Agustí Caixa, gràcies per venir connectats.
Moltes gràcies a tu, Pau, de debò.